Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Carles Puigdemont acaba d'anunciar que renuncia provisionalment, diu, a ser investit president de la Generalitat i proposa que Jordi Sánchez assumeixi el càrrec. En un discurs des de Bèlgica, que s'ha difós a través dels comptes de Twitter, Facebook i YouTube de Puigdemont, i que s'acaba de conèixer fa pocs minuts, el president destituït pel 155 ha dit que vol facilitar una investidura efectiva. Sánchez, número 2 de la llista, que va encapçalar el mateix Puigdemont el 21 de desembre, sota el nom de Junts per Catalunya i també expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, es troba en presó preventiva des del 16 d'octubre. Puigdemont ha defensat l'elecció de Sánchez, que serà proposat, ha dit, per Junts per Catalunya. Ha dit que Jordi és el número 2, representa com ningú els valors de la formació i que és un home de pau injustament tancat en una presó espanyola, ha afegit. Puigdemont també ha comentat que aquesta decisió es fonamenta en una única raó i és que, ateses les circumstàncies, aquesta és la manera perquè es pugui acordar un nou govern el més ràpid possible, d'acord amb la voluntat del poble de Catalunya, que les institucions continuïn governades per l'independentisme i no pas per l'autoritarisme afegit del 155. El dirigent independentista Puigdemont també ha anunciat que convocarà els diputats a una reunió a Brussel·les per constituir el Consell de la República. Segons ha dit Puigdemont, s'encarregarà de liderar el camí cap a una independència efectiva. En defensa, ha comentat també dels nostres drets i de la internacionalització d'un nou cas dels catalans. El cap de llista de Junts per Catalunya també ha revelat que aquesta tarda ha presentat una demanda contra l'Estat espanyol al Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides per violació dels seus drets fonamentals. Aquest missatge institucional arriba després que aquest matí el Parlament ha ratificat Puigdemont en una resolució aprovada per majoria, però no pas la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre. Ho han votat Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP en el primer ple de la Cambra Catalana des que es va constituir ara fa un mes i mig. Estarem pendents, evidentment, en les properes hores i des de demà al matí, sobretot, de les conseqüències i les reaccions a aquest anunci de Carles Puigdemont, la constitució d'un Consell de la República i la petició al president del Parlament que suspengui la seva candidatura i que proposi Jordi Sánchez per ser investit. Parlem breument d'altres temes. Hem de lamentar que ha mort un home després de quedar atrapat per una allau a l'estació d'esquí d'Ordino Alcalís, a Andorra. Anava amb un altre home que ha pogut esquivar-la. Són dos membres de l'organització d'una prova de circuit mundial d'esquí fora pista que se celebrava demà en aquesta estació. La víctima era guia de muntanya. Ha quedat cobert per la neu en una zona fora pista i ha estat localitzat perquè portava un dispositiu. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CESC, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, tornem un dijous més al Plusvalua, el programa econòmic, Economia en Valors, a través de Radio Estel, un programa que cada dijous els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social de la Caixa. Avui parlarem d'habitatge, però parlem d'habitatge i de gent gran, i ho farem amb Sònia Díaz, que és sociòloga i fundadora i responsable de l'associació Siena. A la tertúlia comptarem amb Lluís Alegre, economista, exconseller de la Generalitat, amb la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari, i amb el Joan Contijoc, l'advocat que ens acompanya sovint en el programa. Als controls tècnics, el Jordi Carretero, a la producció, a la Mireia del Pozo. I com hem dit abans, recordin que el programa és una realitat gràcies a l'obra social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
I és que quan una persona es fa gran, doncs també li preocupa l'habitatge, ha d'adaptar casa seva, hi ha persones doncs, que ara amb el lloguer no li renoven i no saben què fer. Avui volem parlar de tot plegat i ho fem amb la Sònia Díaz. Ella és sociòloga i, com dèiem, fundadora i responsable de l'associació Siena. Sònia, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
I benvinguda al Plusvàlua.
Moltes gràcies.
Comencem parlant una mica genèric i parlem després de l'associació. Quins problemes es troba una persona quan es fa gran, una persona de la tercera edat, amb l'habitatge?
Ostres, és una pregunta tan...
És molt àmplia.
És molt àmplia, que de fet sí que m'agradaria, abans de respondre directament... No vull respondre't, eh? Però sí que...
T'ho tornaré a preguntar després si no em respons.
Sí que respondrem. Però en tot cas sí que em sembla molt interessant poder contextualitzar per què en parlem ara tant de persones grans i d'habitatge. Doncs de fet perquè tenim un primer fenomen, per dir-ho col·loquialment, però de fet és un indicador, i és que és l'envelliment de la població. Catalunya és, de fet, és el territori més envellit de tota Europa.
Vivim més anys.
Són dues coses. És a dir, a dia d'avui el que tenim és que, perquè ens fem una idea, persones més grans de 65 anys, en som el 18,6% de la població. Això podem dir, és molt o és poc? Bueno, doncs si anem a veure d'altres... Si ens anem, per exemple, a Llatinoamèrica, sí. Allà la població major de 65 anys ronda el 9%.
És més del doble.
És més del doble, per tant, és molt. Tenim moltes persones de més de 65 anys. Anirà menys? No, anirà més. Per què? Per dos fenòmens més, que també m'agradaria contextualitzar. Un és l'allargament de l'esperança de vida. Vivim més anys. Quina és l'esperança actual de vida a Espanya? No, perdó, a Catalunya, tinc la de Catalunya. A Catalunya és de 83 anys de mitjana. Les dones en viuen 86 de mitjana. Els homes, 80. Mm-hmm. Sap greu pels homes, però és veritat que aquesta diferència que ara hi és, en els propers anys s'anirà ajuntant. Però, bueno, és a dir, tenim que vivim més anys i que cada cop som més gent gran. Què vol dir això? Doncs tenim un altre indicador, i és la generació del baby boom. Mm-hmm. Totes aquelles generacions que van des de l'any 1958 fins al 1977, en els propers anys es començaran a jubilar. I això és... un percentatge molt elevat, o números absoluts molt elevat, de persones que entraran en aquesta franja que anomenem de la gent gran.
Que va ser un moment en què la natalitat va créixer molt, no?
Correcte.
I tenim allà un gruix de la població que serà molta gent gran.
Correcte. És a dir, a nivell d'Europa, això se situa després de la Segona Guerra Mundial. Tot el que és Espanya va venir més tard, uh-huh. però també va venir. I, per tant, aquestes generacions es començaran a jubilar doncs, en els propers 5 o 6 anys, i a partir d'aquí veurem, és veritat que serà progressiu, però estem parlant que d'aquí 20 anys sí que les persones que estan entrant en etapa de jubilació en seran moltes, moltes. Per tant, tenim més gent gran en els propers anys que viuen més anys. Uh-huh. I això ens porten a parlar de més indicadors, també, i tot això ens portarà a l'habitatge. Uh-huh. Un d'ells, com hem dit, les dones viuen més anys. Per tant, tenim un envelliment feminitzat, o en femení. Ens viuen més anys, tenim més dones vídues i les condicions d'envelliment de les dones no és igual que el dels homes. Viuen més anys, però no vol dir que arribin en millors condicions. I, per tant, a nivell assistencial i de polítiques socials, necessiten o demanen, no? Tenen unes altres necessitats. Una d'elles també l'habitatge. Que tinguem més gent gran envellida amb aquest perfil femení, també estem parlant, i segur que en sortirà el tema, és el tema de les pensions. Mm-hmm. Tindrem persones...
Mira, m'he apuntat aquí ara.
No? Amb pensions. A dia d'avui, la mitjana de la pensió d'una persona gran és d'uns 900 euros. Però això és una mitjana. Mm-hmm. Això vol dir que la mitjana, al final, t'està dient que no té en compte els que viuen... O sigui, no té en compte que potser n'hi hagin dos que en visquin amb 1.800 euros i que n'hi hagin 300, bueno, no perquè no sigui la mitjana, però que n'hi ha molts més, que en visquin en 450. Mm-hmm. Clar, parlem de 900 euros de mitjana i ens quedem, bueno, no...
Hi ha molta població que viu amb una renta molt, molt baixa.
Correcte, no? Per tant, aquest també és un aspecte que se'n deriva, de tot aquest aspecte. I què ens estem trobant? Clar, estem parlant de moltes persones grans. Podem homogenitzar? No, per suposat. Llavors estem parlant de persones grans. Podem traçar perfils, però molt heterogènies, molt diverses, amb necessitats diferents. I sí que a dia d'avui podem establir com dos perfils. Parlem dels de major de 80 anys, 80-85 anys, i el que s'anomenem els sènior joves. Aquest és un concepte que acunyem des de l'associació, i jo crec que ara hi ha més gent que en parla, és aquestes generacions que van des del 65-70-75, que són persones que estan entrant en l'edat que anomenem de la vellesa.
Però que tenen un esperit molt jove.
Esperit jove, estan formats, tenen un bagatge cultural que potser els seus antecessors no tenen, i el més important és que tenen unes necessitats, unes inquietuds i unes demandes que no tenen res a veure amb aquestes generacions que precedien. I això també inclou les necessitats i les demandes d'habitatge. Mm-hmm. Llavors,
Hem fet tot un panorama de com està actualment el sector de la gent gran i també la projecció d'aquí a un futur. Entrem a l'habitatge.
Anem a l'habitatge, ara sí.
Per on entrem? Perquè també aquí podem entrar per molts llocs, no?
Mireu, aprofitant aquest últim comentari que feia d'aquests dos perfils, dels sèniors joves i les persones més grans, bueno, doncs això ja ens planteja dues necessitats actuals, o dues realitats. Per una banda, persones que a partir d'una edat tenen una necessitat de dependència o cauen en situacions de menys autonomia.
Mm-hmm. I que per tant, ajuda per poder-se valdre el dia a dia.
Correcte. Per tant, s'ha de pensar en un tipus d'habitatge i de servei, siguin o residències, o centres de dia, o estades temporals, pisos tutelats, etc. Ja anirem desgranant a tot el ventall, però amb unes assistències, amb unes atencions assistides. I, per altra banda, ja veiem tota una sèrie de necessitats o de demandes de dir... Jo vull viure a casa meva, vull viure a la meva manera, no vull que ningú em digui com he de viure, i si la meva situació econòmica, i d'aquí mm-hmm. per això el plantejament inicial, inclús social, inclús de coneixement, inclús, ideològic, si podem dir-lo, doncs potser em plantejo altres formes de convivència. I em plantejo formes de cohabitatge, de compartir pis, fórmules que potser fins ara estem més acostumats a que passin amb gent jove, no? I tots veiem com més normal, no? Anem a estudiar, anem a compartir pis. Bé, doncs aquesta és una realitat que ara ja tenim. Persones grans que diu, home, o per necessitat, o inclús per evitar la soledat, que és un tema que també ens surt.
Necessitat econòmica, necessitat també física, no? Pot
física,
passar.
Exacte. No? De dir... Per què no buscar una modalitat de o compartir pis o un pis on jo tingui el meu espai però tingui uns serveis comuns, per tant tinc una atenció, però em permet mantenir la meva autonomia, és a dir, autonomia entesa des del punt de la bioètica, és la capacitat de poder prendre decisions i que, a més a més, jo sóc molt conscient de les conseqüències d'aquestes decisions.
O fins i tot ho hem vist en pel·lícules d'Estats Units complexes, no?, on hi ha persones que venen la seva casa i se'n van a viure en un apartament més petit on tenen doncs, tots els avantatges per persones grans o amb els serveis compartits, en algun cas, no?
Exacte. No hem d'anar tan lluny. De fet, portava l'exemple i ara me'l mirava. L'Ajuntament d'Alcorcón, a Madrid, ha creat un plan que es diu el Plan Permuta, que ofereix la possibilitat a persones de més grans de 70 anys o amb alguna discapacitat de poder canviar el seu pis, si és que té un problema d'accessibilitat, que aquest és un altre tema, eh? Ara parlarem dels problemes dels habitatges. Si té un problema d'accessibilitat d'un pis que no està adaptat, pot fer aquesta permuta per anar amb una promoció de pisos en una zona que són pisos totalment adaptats, amb serveis comuns, per exemple. Mm-hmm. D'aquestes iniciatives n'hi ha moltes més. Us he
també hem vist iniciatives recentment aquí a Catalunya de persones grans que comparteixen pis amb estudiants, per exemple, amb
per
gent
exemple,
jove.
Per exemple. Aquest, de fet, hi havia el programa de ara, de fet, ja no el porta la Fundació Catalunya a la Pedrera, però fins no fa tant el portaven ells i va tenir molt èxit. De fet, es va deixar de fer perquè és veritat que de cop i volta la demanda, tant per les dues bandes, de gent gran que volgués tenir joves estudiants a casa seva i de joves que volguessin compartir pis amb una persona gran, va baixar molt. Però aquest programa segueix de moltes maneres a molts llocs. Per exemple, la Universitat de León l'ofereix. I hi ha molts llocs on s'està oferint aquesta possibilitat. Jo sóc una persona gran que estic sola, i, doncs, mira, perquè m'anirà bé, perquè em farà companyia, em donarà conversa, m'ajudarà també, potser, inclús, a fer els àpats, o a cuinar, o a fer la compra. I, a més, per què no, m'aporta una aportació econòmica amb el lloguer de l'habitació. Doncs és un tema totalment vigent i que dona molta sortida.
Sònia, ara ens parlaves dels habitatges i de l'accessibilitat. A Catalunya hi ha molts habitatges que, per exemple, no tenen ascensor. Això deu ser un problema per molta gent gran. Antigament segurament no ho era, o no sé com es solucionava, però hem vist fins i tot moltes reformes, adaptacions, ajudes per col·locar ascensors per a aquest tipus de persones que no poden caminar o que tenen una accessibilitat molt reduïda.
Exacte. Podem dir, que hem dit al principi, la població està envellint. Doncs també podem dir que els habitatges envelleixen amb aquestes persones, molts d'ells. Llavors, tenim persones grans, que sí que hem de dir que a Catalunya gairebé el 80% de la persona major de 60 anys té un pis en propietat.
Quin tant percent has dit, perdó?
Un 80%.
Un 80%.
Aquestes són dades extretes de l'IDESCAT, de l'Institut d'Estadística. Però, de fet, a Barcelona també hi ha aquest estudi, que de fet està tret del Pla de Dret de l'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i si mirem només Barcelona Ciutat, el percentatge ronda el 63%. Més o menys, de persones majors de 65 anys, amb les propietaris i pagada, Vull dir que amb l'hipoteca, lliures d'hipoteca, Vull dir, aquest és un model, Un model que tenim a Catalunya, que tenim a Espanya, que és un model, de tenir la propietat. És veritat que això dona una seguretat i una estabilitat a aquestes persones grans que estan en aquesta situació, almenys. Això no vol dir que estiguin per això vivint en uns pisos que compleixin els requisits o les necessitats que necessita una persona a mesura que van veient.
Els banys també s'han d'adaptar, per
Correcte.
Exemple.
Banys, l'ascensor, escales. Tenim persones, d'això sí que no tinc la dada, però sí que, per exemple, la Fundació Amics de la Gent Gran, no?, que estudia i acompanya persones que viuen en soledat, sí que estan fent estudis d'això per veure quantes persones estan realment aïllades. És a dir, persones que estan, no només que viuen soles, sinó que viuen en una situació de soledat no volguda,
i que
perquè
no poden
ni
baixar, a baixar al carrer,
Exacte.
O els hi costa molt.
No surten de casa. Nosaltres, quan dic nosaltres, l'Associació Siena, vam fer un estudi per la comarca de les Garrigues. Ens anem cap a Lleida, una comarca que tota la comarca té 19.000 habitants. 24 pobles. 24 pobles, 19.000 habitants, per tant, ja estem veient situacions amb cases o pobles amb 150 habitants, 300 habitants, i allà ens trobem lluny, del que algú podria dir, però en un poble, no?, tenim la xarxa social, la xarxa veïnal, alerta, perquè ells també s'estan venint, i justament les pròpies persones grans ens deien, és que
no hi ha gent jove al poble.
No hi ha gent jove, jo gairebé no puc sortir de casa, perquè d'acord que no hi ha blocs de pisos, però és igual, viuen en cases de dos pisos, ja en tenen prou per no sortir. Depenc, d'algú que em porti la compra a casa, i això és veritat que en un poble això és més fàcil. I hi havia una cosa que ens va agradar molt, que diu aquí tenim un sistema d'alarma. Diu, a Barcelona hi ha el programa Radars, que una mica ajuda, és el veïnatge que no està alerta de si hi ha alguna persona sola que veuen que fa dies que no surt de casa. Allà tenen el programa de la persiana pujada. Allà, quan veuen que alguna casa la persiana no s'ha pujat al matí, diu, ep,
passa
el senyor Pepet o la senyora Maria o qui sigui, alguna cosa passa, no? És un sistema com un altre. Però,
vull dir... És que també hem de recordar que molt sovint s'han trobat casos de persones que han mort dins del domicili o s'han trencat la cama i no han pogut després, el que sigui, moure's, perquè no... Hi han passat mesos.
Exacte, no? I per desgràcia això passa. Sí que és veritat que els ajuntaments, des de, a través de la, per exemple, la Diputació de Barcelona té un programa que ajuda precisament a detectar persones, crec que és a partir dels 75 anys o 80, ara no em vull equivocar, però precisament ajuda a detectar quines persones estan en situació de soledat i d'aquestes quines tenen un risc, perquè hi ha persones que, és veritat, vivim una societat més individualitzada i que alguns, no, de nosaltres, o algunes persones fan l'aposta, estic molt bé vivint sola o sol i així vull estar, no? I això és diferent, però programes com aquests ajuden a detectar aquestes situacions de persones que es queden aïllades i que l'habitatge és un obstacle més. Això que dèiem, l'ascensor, les escales, els banys no adaptats, també hi ha ajuts. La Diputació i molts ajuntaments s'acullen a fer arranjaments dels lavabos, que siguin accessibles, per exemple, o posar ascensors, això també.
Ara parlem de l'associació, però abans un dubte que m'ha vingut al cap i es fa referència al tema del lloguer, perquè antigament les persones que llogaven un pis tenien una renta que caducava, no caducava. No? El que s'anomena renta antiga i que moltes persones pagaven una quantitat molt baixa. Però no sé quin punt, quin moment això es va canviar i els contractes ara són de 3 anys. Van pujant, una persona té una renta de jubilació X, però no podrà accedir. Antigament es congelava aquella renta i de per vida podia gaudir d'aquest pis, però avui en dia no. No sé això si ho ha estudiat, ara que vindrà aquest gruix de persones del baby boom... Com afectarà? No ens n'adonem, però potser pot acabar afectant d'alguna manera.
Segur. De fet, una cosa és la situació
aquest
que tenim ara...
Aquest 20% de persones que no té un pis en propietat.
Exacte, aquí vaig. És a dir, ara tenim aquest 20%. El que sí que ja sabem és que en els propers... Posem-li 15 anys, 20 anys, aquest percentatge no serà així. És a dir, la persona que començarà a jubilar-se, no?, i entra en aquesta fase d'envelliment, ja, els percentatges ja no són aquests. Venim d'una etapa de crisi econòmica, on moltes persones doncs han deixat el pis, s'han anat a lloguer, etc. Les rentes antigues, allà on s'ha pogut treure, no?, els propietaris no els hi han interessat i hem vist tots casos de persones grans, no?, que han estat desallotjades de la seva vivenda. I aquest serà un alt... No sé si li hem de dir un problema, perquè jo penso que nosaltres el que defensem és que l'envelliment no és un problema, és una situació que ara tenim, i per sort tenim dades i l'estudiem, per poder-ho treballar i adaptar de la millor manera possible les polítiques i les accions. Però alerta, és veritat, tindrem aquest percentatge, no sé si es revertirà del tot, però sí que canviarà, i tindrem moltes persones grans amb una situació de pis de lloguer. I crec va sortir la notícia no fa gaires dies, així és com vam veure com el preu dels lloguers en els moments de crisi ha anat baixant, d'alguna manera baixava, però ara em sembla que vaig veure que s'havien recuperat aquests preus, no?, dels lloguers dels pisos, almenys a Barcelona, d'una manera que està clar que si això, no?, ho posem, persona gran amb una pensió que ja sabem com és, i si a més li posem aquest perfil de gènere, no?, aquesta visió, doncs ens planteja un repte, una situació complexa.
Parlem de l'associació. Associació Siena, què és el que feu?
Associació Siena és un acrònim, vol dir Serveis Integrals per l'Envelliment Actiu. La vam fundar fa 5 anys amb 3 socis, l'Oriol Puig, el José Luis Benatge i jo mateixa, i ara doncs som moltes més persones. Què fem? Fomentar l'envelliment actiu. Dius, home, això pot quedar molt bonic, però això se'n viu? Intentem fer-ho. Però el que fem és, per una banda, des del primer dia vam fer molta difusió, no?, i pedagogia de què volia dir l'envelliment actiu. Vam començar aprofitant el 2012 que la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, va decretar any europeu internacional de l'envelliment actiu, i a partir d'aquí vam començar a treballar, vam començar a parlar de gent gran a les xarxes socials, al Twitter, al Facebook, al LinkedIn, i això ningú ho feia, i no és per posar-nos una medalla, però mira, tant l'IMSERSO com la Generalitat ens va reconèixer com a bona pràctica, vam dir, qui són aquesta gent que comencen a parlar de gent gran i d'envelliment, no?, al Twitter o al Facebook. Doncs era la nostra aposta personal. Per tant, tenim una línia de divulgació i de difusió, tenim tota una línia que fem projectes, estudis de població, llavors fem el pla de la gent gran, no sé, ara hem fet el de Molins de Rei, o la diagnosi de la gent gran de la comarca del Bages. Vull dir, fem estudis de població i fem l'assessorament i l'acompanyament a les ciutats que vulguin ser amigable amb la gent gran. Mm-hmm. Això és un programa també de l'OMS, que quan un ajuntament, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona hi està adherit, es compromet a fer un estudi de la població, a fer una projecció, això és molt interessant per saber cap on anem i cap on està envellint la nostra població, i es compromet a fer plans triennals d'accions concretes per millorar l'amigabilitat d'una ciutat. Una ciutat amigable vol dir que es mira des de que les carrers...
Sí, no és els habitatges, no? Sinó també el carrer.
Carrers, els serveis, l'atenció, les persones, la convivència...
Els semàfors, que doni temps, que a Barcelona hi ha molts semàfors que la gent no té temps a arribar.
El temps, eh? Això és...
No ens n'adonem perquè nosaltres anem ràpid, però una persona que va lenta...
Aquest programa, lo fantàstic i que a nosaltres ens agrada molt, és perquè són les pròpies persones grans que ajuden a dissenyar aquest projecte. És a dir, es fa amb la metodologia que se'n diu IAP, Investigació, Acció i Participació, i hi ha una part de dades estadístiques que les analitzem, però hi ha tota una part que el que volem és saber com veu una persona gran la seva ciutat, amb ulls de persona gran. I és llavors quan te n'adones que un semàfor va lent o que no hi ha prou rampes a les voreres, per exemple, o que els comerços no són...
Quan estan a l'Ajuntament, la gent no és tan gran i quan la gent que està a l'Ajuntament, quan ja no està a l'Ajuntament, ja és quan es fa gran. Llavors no pot, no?
Exacte. O un comerç. Saps què ens diuen? Diu, és que diu, nosaltres necessitaríem només que les botigues tinguin cadires. Un parell de cadires per poder-hi seure. Mhm. Perquè necessito seure, o que em deixin anar al lavabo. Coses que necessites, que moltes d'elles són accions que quan un s'ho planteja dius segurament no cal tant pressupost. Senzillament és pensar-hi i pensar-ho amb ulls de persona gran. Ara, per exemple, estem fent aquest projecte a Guadalajara, l'estem fent a Mislata, a València, just amb aquesta línia, amb això ja acabo d'explicar, Siena, fem també molta formació. Fem formació, xerrades, en qualsevol format, i, per exemple, ens hem anat més lluny, i vam estar a Guatemala fent formació allà als ajuntaments, allò són les intendències, que volen fer que els seus pobles, perquè principalment són pobles, i ciutats, però llavors ja són macrociutats, siguin també amigables. I també a l'Uruguai vam estar ara, el mes de desembre, no?
O sigui, 5 anys que porteu, contents a la trajectòria.
Molt contents, molt contents, i esperem seguir treballant molt.
Plans de futur?
Bueno, molts, perquè com que treballem amb persones grans, no?, i per fomentar aquest envelliment actiu, crec que hi ha alguna cosa molt bo, que és que l'envelliment actiu s'ha posat de moda. Això diu, home, també us preguntaria, és bo o és dolent? Bueno, aprofitem-ho. Perquè fomentar que la població envelleixi activament, això vol dir que es fan polítiques que van més enllà de les assistencials, que hi han de ser-hi. Vol dir que es treballa en fomentar que la persona tingui espais d'oci, espais de lleure, espais de cultivar la cultura, de cultivar l'aprenentatge continu, que poder garantir la seguretat no només física, sinó des de dir, podem pujar en un autobús i se'ns respecta el temps per poder seure. Parlem des del concepte més ampli, I la participació. Tenim persones, que també és una altra paraula que està molt de moda, l'apoderament, no?, de la persona gran, tenim persones molt preparades, amb molt coneixement, amb les idees molt clares. I ara és el moment de fer-les participar per dissenyar aquestes ciutats i aquest envelliment. Qui millor que la persona que té l'experiència, no?
Mm-hmm. Sònia, abans m'havies parlat de sèniors... Com era?
Sèniors joves.
Sèniors joves, m'ho apunto.
Vinga.
Si et sembla, anem a parlar amb els contertulians.
Perfecte.
I entrem a la tertulià.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
A la Sònia Díaz li preguntava això dels sèniors joves, perquè avui tenim a un jove i tenim a dos sèniors joves, entre cometes. Bueno, tenim a tres joves, tenim a tres joves. Un d'ells és el Joan Conti i jo, advocat. Joan, molt bona tarda.
Bona
vespre, perdona.
Què tal?
Vespre i a nit, ja... Sí. Aquesta no sé ben bé encara a quina hora és. Tenim una altra jove, joveníssima i d'esperit encara molt més jove que jo, la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Mercè.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Has començat bé, eh?
Sí.
Has començat molt bé amb lo del sènior jove.
No, però és que és positiu, no?
M'encanta. Jo estic orgullosa. Jo estic orgullosíssima.
Jo crec que ser un sènior jove avui en dia és tot un orgull.
Obre.
És una persona amb una determinada edat, però que té un esperit totalment juvenil.
Perdona, i a més estic encantada d'haver sentit a la Sònia, perquè entenc que la seva feina, o la feina d'ella i dels seus companys, ha tingut veu a les xarxes socials perquè els sèniors joves estan a les xarxes socials. Es pensen que els sèniors estem aquí...
Tu tens Twitter, tu tens Facebook.
Home,
home,
és que, clar, és una disciplina. Uh-huh. Això ningú et diu...
Tens Instagram?
No.
T'has d'obrir Instagram,
no,
que és
no,
el que
no,
es porta
no,
ara.
No, no, perquè jo sóc com aquella senyora que tenia 90 anys que es mira, que passava per una botiga i es veu a la vitrina i diu... Què fa aquesta vella aquí? Qui és aquesta vella que hi ha aquí?
No m'ho crec.
Ho has entès?
Sí,
bueno, doncs jo no vull arribar així.
No m'ho crec, no m'ho crec. També tenim el Lluís Alegre, economista, exconseller de la Generalitat, també amb esperit jove. Lluís,
sí,
un senyor jove.
Bueno, soc el que soc, i a més molt content de ser-ho.
No, i el bo que teniu és que teniu una experiència tan àmplia, de tants anys...
Bueno, aviam... Abans d'entrar en el tema, Ciceró deia que arribar a ser gran és una sort.
I tant.
Molta gent aspirava a arribar i n'he arribat. Mm-hmm. Per tant, diu, quina contradicció arribar a lo que volies arribar i lamentar-te'n.
Mm-hmm.
Primera, providències. Segona, si tens la sort d'arribar en bones condicions, pots gaudir de tot. De temps, de l'amistat i, per tant, de moltes coses. I també deia, Roma, en aquells moments... ha tingut emperadors joves i emperadors grans. Diu als joves, quina força, quina vigorositat, quines batalles, quines victòries i quines derrotes.
Mm-hmm.
Diu, i els grans, quin ordre, quin mètode, quina organització.
Quina reflexió, no? quina capacitat de pensar.
I per tant, el bo és la compaginació de l'experiència amb la força de la joventut. Mm-hmm. I si una societat ho sap incardinar d'una manera positiva... guanya amb solidesa.
Uh-huh.
Dit això, un gran reconeixement i veure, i també l'alegria en un moment en què tots són problemes, toquis el que toquis, hi han cares llargues, problemes, i inclús a vegades fortes contradiccions, lamentables contradiccions, veure com la pròpia societat és prou viva per generar el que s'ha generat, heu generat. No? Gent jove, gent amb experiència, que surt de la gent, que surt del poble... En cap moment s'ha lamentat de que els poders públics, i després, evidentment, se'ls ha de demanar que compleixin amb el que han de complir i que no s'entretinguin amb altres coses, per no entrar ara en derives, no? I, per tant, jo crec que això vol dir que tenim una societat viva i madura. Mm-hmm. I reconèixer amb aquesta contundència, a més, amb aquesta il·lusió i amb aquest coneixement que es treballa per un sector que mereix ser tractat.
Mm-hmm.
Perquè després de tota una vida, arribar, diríem, a la bellesa, a la senectut, com deia Ciceró, i aleshores veure que no és reconsiderat adequadament o justament, això sí que ha de produir una tristesa que ha de promoure no pessimisme, sinó ganes de lluitar, i per tant, enhorabona per lo que feu, i posau, no, i sense ofendre la vostra, diríem, modèstia, com a model de que des de la societat es poden buscar solucions i que no sempre hem de reclamar que el papà estat ens ho arregli tot.
Mm-hmm. Queda dita aquesta reflexió de Lluís Alegre. Joan, no sé, la Mercè també ha intervingut una mica, el Lluís també.
Sí.
Què et sembla el que ha explicat la Sònia?
Sí, no, a veure, jo com a jurista m'agradaria fer unes petites puntualitzacions de caire complementari per...
Ai, quina por, quan entren els juristes
no,
pel
no,
mig...
No,
no, no, i tant, ja va molt bé, que...
M'agrada sempre fer puntualitzacions jurídiques de tots els entrevistats, des d'una perspectiva positiva, en el sentit de, bueno, de tot el que ha explicat, els efectes de les necessitats de la gent gran amb les vivendes i tal... Faré una reflexió jurídica per una banda i després m'agrada fer una reflexió també de caire general, d'acord? El que has comentat, molt interessant el tema aquest d'aquest Ajuntament de Madrid, que oferia el tema del pla permuta, no? Vull dir que és una...
Canviar l'habitatge, no?
Sí, exacte, per un habitatge que tingui, doncs, que estigui acomodat a les necessitats d'una persona gran. També comentaves les dificultats que té molta gent, en el sentit de que no es poden sortir de casa, doncs, perquè no tenen ascensor, perquè no està adequat l'escala, etc. Doncs això, la gent ha de saber, doncs, que si hi ha un veí en una comunitat de propietaris que té unes necessitats determinades, concretes, la comunitat de propietaris ha de respondre. És a dir...
Sí, això passa si hi ha una persona gran...
Si s'han de fer obres... Si has de,
una rampa, per
si
exemple.
Si has de posar una rampa, si has de posar, has d'adequar, doncs, el que sigui, l'ascensor, etc.
I s'ha de pagar entre tothom.
S'ha de pagar entre tothom. Vull dir que això la gent que ho sàpiga, que pot exigir-ho, si està en una comunitat de propietaris, té aquest dret i existeix la possibilitat de... Doncs, de que...
No, que segur que hi haurà algú que dirà, jo perquè ja paga una rampa.
No, clar, evidentment, no? Però... No. Sí, però bueno, però vius en una comunitat de propietaris, hi ha una necessitat d'un veí que segurament altres veïns amb el pas del temps també necessitaran.
Exacte.
De forma que la gent ha de saber, doncs, que ho pot exigir dins de la seva comunitat de propietaris, doncs, que és una despesa que no va a càrrec de la persona. El pla permuta, tal com he comentat, molt interessant, em fa una figura jurídica molt bona. Espero que aquí a Catalunya també preguin consciència els nostres responsables polítics i també que la gent gran sàpiga una qüestió que també existeix a dia d'avui, que té una part positiva i l'altra negativa, que és la coneguda hipoteca inversa, d'acord? Que també ho hem comentat aquí una miqueta per sobre. El fet de que una persona que, com bé has dit, efectivament, el 80% són propietaris, amb hipoteca pagada, amb un pis pagat i, a més, amb els preus dels pisos, això ofereix la possibilitat a moltes persones que tenen una limitada pensió, com bé has comentat, aquestes pensions, que potser no són 900 euros, sinó que és molt més baix, ja existeix la possibilitat jurídica de que entitats, o fins i tot també no entitats bancàries, sinó inversors, t'ofereixin la possibilitat de que tu rebis una pensió mensual, que pot ser elevada, a canvi d'entregar la propietat de la vivenda. És a dir, si tu tens 80 anys, ells et calculen el promig de vida que tu tens en funció de la teva situació i, evidentment, en funció de les estadístiques, et valoren la teva vivenda i, a canvi, doncs, mensualment et donen una pensió. Evidentment, quan tu deixes d'estar en aquest món, aquesta vivenda no passa als teus descendents, sinó que passa a aquesta entitat, doncs, que ha fet aquesta aposta.
Però aquests descendents poden pagar, no?, el que t'han donat o no?
Aquests descendents, no, perquè, clar, tu en principi és una hipoteca inversa. Si tu estàs entregant la teva vivenda a la persona que t'està entregant la...
Si tens la vida al cap d'un any, no t'han donat tots els diners que val la...
Bueno, és que aquí està l'aposta. És a dir, clar, et pot sortir bé en el sentit de que tu pots estar 15 anys visquent pagant-te una pensió de 1.000, 1.500 euros i, a canvi, evidentment, ells han haver d'estar pagant aquesta pensió durant 10 anys o durant un any. És a dir, no, l'aposta aquí és en el sentit de que, evidentment, tu tens aquest dret, aquesta pensió, entregues la teva vivenda, bé visquis 15 anys o visquis un any. D'acord? Mm-hmm. Llavors, aquesta és una figura que existeix, que s'ha posat molt de moda en els darrers anys. Ojo, perquè també hi ha molt intrusisme en aquestes figures, és a dir, per inversors, diguem, d'allò que no tenen una ètica professional ni jurídica, diguem, llavors s'ha d'anar molt de compte, evidentment, parlar amb els fills, perquè és una qüestió, doncs, que és evident que és un bé de la família que ja no passarà dins de l'herència dels que són els successors, d'acord?
Però, curiosament, quan et fas gran, segurament és quan més diners necessites.
Clar, correcte. Sí, però, clar,
en moltes ocasions.
Sí, però a dia d'avui també hi ha molts fills que no poden pagar, doncs, necessitats de la gent gran, és a dir, o pagar-li una pensió, o pagar-li una residència, o pagar-li totes les obres
d'adaptació,
perquè avui dia els salaris són els que són i els fills no, doncs, no poden arribar. Doncs, que és una figura jurídica que existeix, que jo aquí exposo perquè la gent la tingui present, però que, evidentment, recomano que si la fan vagin acompanyats d'un advocat que els assessori, que, evidentment, ho parlin amb els fills, perquè és una qüestió que és el teu patrimoni i estàs fent una donació a una tercera persona que et donarà uns diners, una pensió, uns ingressos que et permetrà viure, però important que tu aquell patrimoni el deixaràs de tenir.
Però tu, quan signin papers, que ens hem trobat amb referents, tot això... Jo
sempre ho dic, és a dir, i no ho dic per ser advocat, sinó pel fet de que et surt més a compte un assessorament previ per signar qualsevol cosa, des d'una donació, una hipoteca inversa, o signar una hipoteca, que és un assessorament, entre cometes, barat, que no anar a posteriori amb totes les despeses i conseqüències que comporta, doncs, haver sofert, doncs, perjudicis.
Sí, no? Tenint en compte que inclús hi ha molts avis que han d'ajudar els fills.
Correcte.
Sí. Sí, però també jo ara...
Que són els pares, els nets.
Sonia, no? Quan vulguis intervenir, pots intervenir,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Estic encantada.
Però en aquest moment, saps que m'ha ve a la memòria això de que tenen pis propi, que ha sigut una lluita molt personal, que hi ha gent que tenen aquest pis propi perquè els diumenges amb els seus germans anaven a fer una... tenien una petita parcel·la i anaven a pujar aquests pisos i tal. I a veure, ens trobem a veure si m'equivoco, que, per exemple, tu mores i resulta que en aquest país, és igual, digues el nom que vulguis, has de pagar tantíssim perquè vagin els... Sí, senyor. I això, la veritat, s'ho han de fer mirar, eh? Perquè hi ha molts que no poden acceptar els fills, que els aniria molt bé per la situació personal, que, us sembla... No sé, m'he anat una mica del tema, però...
Dóna part vingut... per un programa,
sí,
també, l'impost de successions.
M'ha vingut.
Lluís. Jo, si se'm permet, dintre del tema de l'habitatge, és dir, ens hem referit a que hi ha un 80% que té vivenda pròpia.
I un 20% de lloguer.
Això és una gran sort. Diguem, sí, naturalment, però també veus que les despeses pugen i molt. I a vegades aquestes persones grans viuen en habitatges també d'una certa... I llavors tot el que són les derrames per... és una carga.
Alivi,
tant. I les reformes. Uh-huh. Les reformes, que a més algunes són necessàries, i altres a vegades són per al manteniment de l'edifici en situacions d'habitabilitat, un tema.
Sí, perquè tal com ha comentat, els edificis també estan envellits.
I llavors requereixen reformes, i a vegades reformes que no són de quatre rals, sinó que són... I llavors la derrama pesa com una llosa en persones en pensions, a més, a vegades les que hem comentat. Tercer punt, que tocaré les pensions. Els que estan en lloguer. L'altre dia va sortir un informe en el que a Catalunya paguem pràcticament al conjunt de la població el 40% del que guanya estan a vivenda. En països en els quals ja em sembla que hi estem competint, com són, per exemple, França, Suïssa o Alemanya, això es queda amb un 16, amb un 18 o un 20.
És que la diferència
per tant,
és molt, molt gran.
Un gran encariment del que representa a Catalunya. Barcelona, molt més, però quedem-nos en Catalunya. Que Catalunya vol dir Girona, Lleida, Tarragona i òbviament, també Barcelona, no?
Que això no es pot estalviar, tampoc, per complementar la pensió.
Per tant, aquí també ens hauríem de fer mirar, perquè quan parlem de l'economia, de l'electricitat, cara, per la indústria, mortal, que vol dir competitivitat i dificultat de créixer i, a vegades, competència desleal, d'altres països, no? I aleshores també d'aquest 20% que està en lloguer sortia que un 17% està a termini. Què vol dir? Que el que diu, mira, jo tinc un lloguer i això és una gran sort perquè pago el lloguer, bueno, però quan ve el venciment aquest preu se't dispara, no? Que també abans ha fet un esment al començar el programa. Mm-hmm. Evidentment que temps enrere els lloguers estaven immòbils i això era una, ja diríem, una càrrega desproporcionada pel que tenia una propietat, que veia que s'envellia, vivia d'un lloguer i que el lloguer no donava per més. I llavors el govern reformat va fer per passar la llei del pèndol. Ara ens hem anat a l'altre cantó. Per tant, a vegades allò que diuen no, les reformes s'ha de ser molt prudent i no només veure la causa, sinó també veure les conseqüències. Per tant, aquests són problemes que sobre l'habitatge, l'encariment, i després el venciment dels terminis.
I també hi ha el cas de persones grans que han comprat un pis per fer una inversió al llarg de la seva vida i que ara el lloguen com a manera per tenir un complement de la pensió i que si no els hi paguen el lloguer, doncs deixen de tenir...
I acabo amb la tercera cosa que havia anunciat.
Tants casos, no?
Sí, acabo amb la tercera cosa que havia anunciat. La vergonya de les pensions.
En parlarem, eh?
Que les pensions pugin un 0,25%, quan realment, vull dir, has estat treballant tota la vida, has anat contribuint a fer un fons, no un fons per pagar-te la pensió, però sí un fons de sostenibilitat del conjunt de la població, i que quan ho necessites, un 0,25, i a sobre, amb una càrrega impositiva forta, això sí que els poders públics s'ho han de fer mirar.
Perdona, digues.
Sònia.
No, digues.
Sònia
digues.
I la Mercè, vinga.
No, digues, que segur que estarem d'acord.
Dues coses, perquè hi ha algú que no havia comentat i té molta relació. És a dir, per què ara sembla que tenir el pis de propietat pugui arribar inclús a ser un problema? I és que també hi ha un altre aspecte de la nostra societat que ha canviat, que és el model de família. Mm-hmm. És a dir, teníem el pis en propietat, però la persona gran... o la família s'incorporava amb aquesta família. És a dir, quan la persona es feia gran i necessitava cures, és a dir, els fills o els joves, qui fos, tenien cura d'aquesta persona gran. Ara el model, l'estructura familiar ha canviat i tenim la persona que segueix envellint a casa seva i conviveix, o conviu, perdó, amb la seva parella, si és que la tenen durant uns anys, i fins que finalment un dels dos queda sol. I les famílies, els fills, no?, que fins ara estàvem acostumats a que eren els cuidadors, aquest rol ha canviat. Hi ha unes altres necessitats, l'estructura del treball ha canviat. Llavors, de cop i volta tenim persones grans soles en pisos envellits, amb hipoteques que sí que estan pagades, però són pisos que necessiten moltes despeses i amb pensions molt baixes. I amb això de les pensions, volia també donar només també una dada, eh? Quan fem els estudis de població, analitzem un altre índex, no només el percentatge de població gran, sinó que analitzem l'índex de dependència global. I això què vol dir? Posem en relació la població activa, que amb estadística va dels 15, ara encara és fins als 65, no? Complets, en relació als que, no són població activa. Aquest índex, avui, vol dir 31 de desembre del 2017, a Catalunya, és de 116. Això què vol dir? Vol dir que per cada 100 persones en edat de poder treballar, 16 no poden, no, ja no tenen aquesta oportunitat.
Eh? 100 persones s'han de mantenir a 16.
Exacte. Aquesta no volia dir tan...
però, però és així, no?
Cada 100 persones en mantenen 16. Molt bé, això avui. La previsió d'evolució de la població i de creixement, evidentment, són pronòstics, eh? Però ens diu que el 2030...
D'aquí 12 anys, eh?
Sí, sí, 12 anys.
Ho dic bé, 2030? No, perdó. El 2045...
Bueno,
una mica més, eh? No, és que ara m'has fet pensar i dic, espera't.
Una mica més.
No, una mica més, 15 anys més. És que sembla del 2045 molt lluny, però tampoc és de lluny.
Però m'has fet pensar,
eh? Però un que té 70 anys ja no ho veurà.
Bueno, mai se sap. Mai se sap.
Però llavors ja ens n'anem, el que ens diuen els pronòstics és que aquesta proporció serà, aquest índex serà de 176. És a dir, per cada 100 persones a població activa, 76 seran mantingudes. Ja veiem, eh?, que algú ja s'ha de fer amb el sistema,
sí,
perquè, de pensions.
Si em perdoneu, el món ara està disposat a rescatar la dona del masclisme. I llavors, la gent gran, a partir de més de 65 anys, hem de sortir del quarto dels trasters, no us sembla? Perquè, clar, jo és que la gent gran... jo soc molt orgullosa de ser gran. I cada dia, jo estic que milers de persones cada dia es lleven a cada matí i tenen una gran lluita personal, segur. El que passa que només escoltem tota la problemàtica que n'hi ha, però que hi ha gent que té aquesta problemàtica i l'actitud també és una altra. És que, clar, influeix moltíssimes coses, jo crec, eh? Però, clar, no som productius, no reproduïm. Som, clar, fem tant de gasto en la solidaritat social. Tant de gasto? Escolta'm...
Però per això ho ha estat tants anys també,
bueno, sí,
pagant els impostos.
Sí, però també llavors se'n donen compte que llavors també ens venen cremes antiarrugues, després ens venen els iogurts aquests tan estupendos que, bueno, que l'estómac, bueno, va meravellós...
Però també de moment jo els iogurts, ja.
I després ens posen aquests enganxadors de les dents perquè almenys puguem menjar aquells bocates amb els nets...
No,
perquè així no semblem que som grans. O sigui, l'important és no semblar-ho. O sigui, jo vull ser positiva. Jo trobo que tindríem que donar amb la gent de la nostra edat tenir un altre aire i agafar aquesta revolució i aquest orgull d'arribar a aquesta edat, tu. A veure, hasta aquí podem llegar.
Mm-hmm. Jo, si em permets, una petita, lleugera discrepància dintre de...
Home,
és a dir, la gent gran també és productiva. Ui. És a dir, un avi que va buscar uns nens a l'escola és productiu. O uns avis.
Hi ha gent que cobra per això. Bueno, no avis, sinó exacte, gent que...
Sí.
No?
Una iaia o un avi. Mm-hmm. Vull dir,
però
que
hi ha
va...
gent que són cangurs que cobren per fer això.
Que
no?
Va a cuidar pues, un net que està malalt, també és productiu. El que passa que, vull dir, hem de veure que la productivitat és un servei que realment permet que el conjunt de la societat funcioni millor.
Sí. Sí, el que passa que...
D'acord amb el que comentaves, és dir, hi ha gent que veu problemes, hi ha gent que veu solucions.
Bueno, llavors jo...
Em sembla que prefereixo més ser de la gent que busca solucions.
Jo sóc una enamorada de la Simone de Beauvoir.
Oh.
Jo crec que s'ha de llegir el llibre de la vejez. Escolta'm, aquella senyora era una adelantada. L'any 79 ja ho va dir-ho. O sigui, no ens hem d'avergonyir.
Oh, ja ho deia Ciceró fa 2000 anys.
Us imagina't.
És més el començament.
O sigui, però, bueno,
no s'hi ha avançat, aquest.
Deixa'm que la
també,
Mireia,
també.
Perquè com és senyora...
També.
Ara em xiva la Mireia que a Suïssa crec que s'està estudiant que els avis cobrin també per fer tasques com la d'acompanyar els fills dels nens a l'escola.
I per què no?
Sí, jo, amb això que dius de Suïssa i dels avis, que m'havia apuntat quan havies entrevistat a la Sònia, clar, aquí l'Estat, el model de l'Estat de benestar, té dos reptes importants. Aquí, per una banda, la renda mínima garantida, que d'aquí a futur s'haurà de pagar a moltes persones joves en edat activa que no poden arribar a un salari mínim professional o perquè no poden tenir feina, i per una altra banda, el fet de que hi haurà una esperança de vida brutal, fins als 80, 85, 90, que comportarà doncs, que també hi hagi molta gent que tingui necessitats de caire econòmic i que al final doncs, l'Estat ha de regular formes de tenir doncs, ingressos o que puguin fer aportacions o alguna forma doncs, que el model de l'Estat ha canviat. És a dir, el model econòmic, tal com ho comentaves, de que l'any 2045 té moltes variables. La variable de l'edat i, per una altra banda, també el que comentaves tu, Quim, i molt interessant, que és un tema que m'havia apuntat, la variable de la propietat de la vivenda, perquè els avis, bueno, els avis, però la gent jove, sènior, avui dia, la gent jubilada, que té unes pensions, entre cometes, bones, que té una vivenda en propietat, que la pot llogar, que pot fer una hipoteca inversa, que pot obtenir ingressos... Això és una... Dintre de tota la problemàtica que tots estem aquí analitzant, d'acord? Però, clar, la gent de la meva generació, nascuda als 80, quan d'aquí 30 anys ens jubilem, veurem quin percentatge de gent té propietat, veurem quin percentatge de gent té pensió, si té pensió i com la té. Clar, jo crec que aquí els poders públics i la gent que treballeu en aquest àmbit ja ha d'anar preocupant-se per veure com s'encaren aquests reptes de cara...
Mira, a 30 anys vista.
A 30 anys vista, perquè la gent gran d'ara, evidentment, s'han de cobrir les necessitats, però ja veurem quan hi hagi aquest ràtio de 100 a 70, és a dir, que només treballi incentius per 70, que necessitin els diners, ja veurem això com es cobreix tenint en compte els salaris que tenim a l'Estat espanyol. El problema de les pensions no és només la pensió en si mateixa, sinó que els salaris són baixos. Per això les pensions també són baixes. Llavors, clar, tot és un peix que es mossega la cua, no? Vull dir que al final aquí tot està vinculat.
Lluís, que endavant la paraula.
Mitja en broma, però en sèrio. Cuidado amb això de que sigui, hi hagi una retribució. Jo, més que una economia retributiva, entraria dintre d'una economia de col·laboració. Perquè, escolteu, si acaba sent una retribució, encara pagaran impostos. Per tant, deixem-ho amb una economia col·laborativa.
Ara m'has donat una idea que
potser
el Joan... Sí, obrir com un Airbnb per posar en contacte avis perquè vagin a buscar ànets. No. Economia col·laborativa.
Quim, no? Ja estàs tardant.
Per què no?
Hi ha gent que no té... Els avis no poden anar, potser no existeixen.
Per
no?
Això el model que ara està prenent molta força és el que s'anomena la vivenda col·laborativa. O el cohousing, no? Aquest sistema, de fet, això ens ve de Dinamarca, que allà als anys 50-60 va començar a prendre força, i ara, des de fa uns 10 anyets, aquí també se n'en parla molt. I al final és aquest principi, el principi de jo col·laboro perquè no puc esperar que m'ho donguin tot. Sí que fins ara tinc unes prestacions, me'n gaudeixo d'unes, però com que no sabem cap on anirà, és veritat que si sumo forces, no? És la dir el sumar, n'obtindrem millors resultats. I per això ara cada cop són més les persones que plantegen, i persones grans, que plantegen aquest model. Ja sigui un model de dir només el de compartir pis, que és com el més senzill. De fet, a Barcelona hi ha la Fundació Llars Compartides, que posa en contacte persones que vulguin compartir llar, i moltes d'elles, ho deien, són persones grans. Però aquest model del cohousing, el cohabitatge, ja va un pas més enllà. I requereix planificació, però bueno, jo crec que estem just en aquest moment. Quan diu la planificació és perquè hi ha persones de 50, 55 anys que ja s'ho està plantejant.
Clar.
De dir, per què? Perquè ho tingui previst. Perquè tingui, no?, aquest lloc on residir. I perquè, això sí que és el principi d'autonomia. És a dir, la persona vol decidir on viure. I més del 90% de les persones grans d'avui, però la meva generació també i totes, volem envellir a casa nostra. I això implica tenir a l'abast moltes atencions i molts serveis perquè tu puguis envellir a casa. I aquí obriríem un altre ventall.
Jo crec que...
Per concloent que tenim més coses...
Només una cosa. Jo crec que també hauria que preguntar-nos què és el que necessitem. Perquè ja donen per fet que ja tens, per exemple, que tinguis una mobilitat una mica, però tens el cap bé, te pots fer el dinar, te pots fer... Escolta'm, no facis això i ja et posaré... No ets un nen petit, no ets una nena petita. Pregunta'm el que necessito.
Clar, és això.
Pregunta'm el que necessito.
Tu creus que a tu mateixa et preguntin...
Clar, el que necessito. Tu et veus capaç? És que no m'enganyaria a mi mateixa.
Ja.
Crec jo, igual, però jo penso que sí. La família té molt a veure, també,
De fet, el que fem nosaltres és preguntar directament a les persones grans. Tu què vols? Llavors això ho portem als ajuntaments, o qui, perquè és això el que volen.
Escolta, ara, també la gent gran.
Clar, llavors anem a veure ara com ho podem muntar, no? És canviar aquesta manera. Sí, sí.
No canviem de tema perquè parlem també d'actualitat, però de les pensions. Perquè també us vull preguntar una cosa, a veure si sobretot el Lluís i el Joan em poden ajudar. I és referent a aquesta proposta del govern central per deduir a l'IRPF als jubilats. Què significa això? Ho refereixo perquè, segons els tècnics del Ministeri d'Hisenda, un 63% dels jubilats de l'Estat no paguen IRPF. Però això significa que no fan la declaració. Quan reben la pensió sí que es redueix un tant percent de l'IRPF.
I tant.
Quan tu cobres una pensió de jubilació, l'Estat ja t'està aplicant una retenció. Si ara redueixen l'IRPF, també te'l reduiran ja d'entrada. Si és un 15, ara un 12 o el que sigui. O no?
El que pot ser és que hi hagi pensions tan baixes, tan baixes, tan baixes que no tinguin retenció.
Però d'entrada ja, quan directament ho ingressen...
Per això, per llei tributària. No? Aquí jo em sembla que, vull dir, el que hem de fer és trampes al solitari. El tema de les pensions és un tema, com s'ha dit, tremendament important. Hi ha una comissió, que és la del Pacte de Toledo,
sí,
que en el seu moment totes les forces polítiques van veure que amb això no s'havia de fer política, i que amb això el que s'havia de fer és una gestió al servei del ciutadà, i que els canvis s'havien de fer per consens. Doncs el Pacte de Toledo que funcioni.
Llavors s'hauria de tornar a reunir el pacte?
Bueno, no...
O el pacte, s'hauria de reunir les forces polítiques
està
i consensuar?
El pacte està viu. I de tant en tant, bé, doncs que es reuneixin, i llavors, en un sentit de pensar en les persones, mm-hmm, i no en els interessos, que veguin el que s'han de fer amb consens.
Clar.
Per tant, qualsevol idea que hagi fet la ministra, em sembla molt bé, com pot semblar molt bé el que hagi fet un altre, que la porti el Pacte de Toledo i entre totes les forces parlamentàries que en el fons representen a tots els ciutadans que vegin quin és el més adequat. Però que deixin de fer política.
Tothom.
Tothom. No?
Perquè
tothom,
tots els partits...
Tothom, uns i altres. Per tant, Pacte de Toledo, tots, consens, informació actuarial. Aquest, a més, per sort, és un tema que es pot molt comptar els que són, els que seran, i per tant el que hi ha, i que amb això actuïn. I l'altra cosa és que jo penso que el tema de tot el que són les pensions no és una caixa a part, perquè quan t'ho prenen, quan t'ho retenen, mm-hmm, per dir-ho d'una manera correcta, i per tant rectifico i demano disculpes perquè es pugui sentir ofès, no et prenen res, sinó que et retenen, això va a una caixa de l'administració. Que no diguin que ho tenen a la butxaca de la dreta i el de l'esquerra no ho té. Està a la mateixa americana, per entendre'ns d'una manera col·loquial. I per tant això és un problema de l'Estat, mm-hmm, pues, que ho gestionin, mm-hmm, amb consens i sense fer política partidista.
No sé què n'opineu la resta, bueno, Joan.
Jo per el que veig, a veure, suposo que és una mesura de caire polític, de maquillatge polític, perquè efectivament, tal com ha comentat el Lluís...
Que això arriba Lluís... després de les protestes de pensionistes que acaba de començar al País Basc, a Bilbao, i després que partits polítics també hagin començat a fer campanya, doncs per això...
Sí, en funció del tipus de pensió, de l'import de la pensió que tu puguis tenir, jo no sóc fiscalista, però pel que pugui entendre, hi ha imports determinats que ja no tenen retenció, perquè és un import tan baix que és evident que per llei tributària ja no hi ha retenció. En aquells imports que suposo que deuen ser més de 900, a partir de 900 euros cap endavant, és on hi ha retenció, i suposo que aquí és on volen aplicar aquesta deducció de l'IRPF. Però bueno, que en tot cas, aquestes mesures sempre són, yeah, són quatre rals. Vull dir que al final aquí el que importa és, tal com comentava el company, que el Pacte de Toledo doncs, hi hagi un consens per reformar les pensions i en còmput global, no en petites, tapant petites sortides d'aigua del barco. No?
Vull dir, recordem que això ve després que el govern espanyol hagi incrementat, si no m'equivoco, un 0,2% les pensions, que està molt per sota de l'increment dels preus, de l'IPC, i després m'ha enviat una carta a dos jubilats i dient que hem augmentat un 0,2%. També podem dir que és propaganda o no.
Home, sí, i a més, si sobretot si tens en compte que aquest 2%, pel que li va, el que té la pensió més alta, em sembla que representen 4 euros al mes.
Mm-hmm.
Vol dir 4 cafès.
Bueno, quan el pobre home... Ja pren quin lloc un cafè i ja costa
no,
més diners.
No, però bueno, la llum li ha augmentat en 10 anys un 60%, els lloguers pugen, i per tant... quasi bé, diu, escolti, miri, no parlem, perquè qualsevol comentari és ofensiu. Mm-hmm. Perquè també recordem que quan un treballa li fan retenció. I quan vas a cobrar la pensió que tu ja has contribuït, també et fan retenció. És una doble imposició. Mm-hmm. També que s'ho facin mirar.
La llum és la més cara d'Europa. La llum és la més cara d'Europa, la que paguem aquí.
Sí, sí. No hem parlat de la pobresa energètica, que amb les persones grans realment són perjudicades.
I més ara que venim d'una setmana amb molt de fred, si sabeu que hi ha molta gent gran que no ha pogut encendre la calefacció, o han estat allà amb mantes i encenent una miqueta d'estufa per no haver de pagar. Se'ns acaba el temps, segon dia parlem de la pobresa energètica. Sònia Díaz, ella és sociòloga, fundadora i responsable de l'associació Siena. Gràcies per venir al programa Plusvàlua.
Gràcies a vosaltres. La veritat és que ha estat un luxe compartir taula amb vosaltres i ha estat un plaer i espero tornar a repetir.
Doncs vinga, quan vulguis. Lluís Alegre, economista, és conseller de la Generalitat. Gràcies també per haver vingut. Mercè Blanco, empresari del sector sanitari. Gràcies, bon vespre, bona nit.
Bona nit.
I el Joan Contijoc, advocat, també moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona nit.
Als controls tècnics, el Jordi Carretero, a la producció la Maria del Pozo i qui els ha parlat, Quim Esteban. Tornem el dijous que ve a partir de les 8 a través de Radio Estel, un programa que és una realitat gràcies al Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Adéu.